cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia i bona hora a tots. Us passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 15 de febrer. Jo sóc la Raquel Camins i escoltes el programa de COPE Catalunya i Andorra i en aquestes dues properes hores et parlaré de hobbies curiosos, entre ells el de ser un aficionat amb cor i ànima al pàdel. Ens ho explicarà un oient, el Carles. A més, avui us parlaré de la fantàstica exposició gratuïta i oberta a tothom dels 45 anys de la companyia teatral La Cubana, que ens ho explicarà el director de la companyia, el Jordi Milán. També us parlaré de la Fira de la Joguina de Mollet del Vallès i sabrem què és el Tourist Market i on es celebra, que ens ho explicarà el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, el Xavier Guardià. Us parlaré de la 13a edició del Festival Internacional del Circ de l'Elefant d'Or i dels propers 20 i 24 de febrer a Girona. I, per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós o tu mateixa ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Labios compartidos.
Hobbies curiosos.
Cada setmana parlem de hobbies curiosos. Si tu ara mateix ens estàs escoltant i tens el teu i ens el vols explicar, els llegeixo tots i m'agrada moltíssim que confieu en mi. Ho podeu fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es. Fins i tot aquell hobby que has tingut tota la vida i a dia d'avui és la teva professió, també ens el pots explicar a camins.catalunya@cope.es. I avui parlem amb un oient, amb el Carles, que ens explica el seu hobby de jugar a pàdel i guardar diferents equipacions i moltes més coses, totes relacionades amb el pàdel, oi, Carles? Bon dia.
Sí, hola, bon dia. A veure, jo vaig descobrir el pàdel de casualitat. Em van portar un dia, anirem a jugar a un esport que s'assembla al tennis, i em va enganxar. Em va enganxar tant que em vaig enganxar a veure vídeos, a veure partits de professionals, a anar a tornejos, a comprar pales de pàdel dels jugadors. Bueno, una bogeria. Una cosa que em pensava que seria per passar una bona tarda, i al final això és com una droga bona, perquè estic enganxadíssim. És una cosa de bojos. Ara tornejos cap aquí. M'implica uns calés, O sigui que també em gasto els meus diners. Però és una satisfacció quan veig jugar a pàdel i quan puc intentar fer coses de les que veig dels jugadors, em dona una satisfacció brutal.
I tot això et ve d'algun familiar, d'algú, o va ser tu de cop i volta que et vas engrescar d'alguna manera?
Jo de petit al col·le, una de les coses que sí que havia fet, bueno, al col·le, a l'estiu més que al col·le, saltàvem a col·legis i jugàvem amb raquetes de tennis i li donàvem a la paret. Feien com squash que hi havia en aquella època quan jo era jove. I de cop i volta, bueno, sempre m'ha agradat el món de la raqueta, però no m'hi he dedicat. I de tant en tant jugava, però el tennis em resultava molt pesat anar a tindre que buscar la pilota. Més que res per ganduleria, perquè no és que... Ara, si no tens gent que et reculli les pilotes com a la tele, doncs et fa una mica de ganduleria d'anar a buscar les pilotes i llavors jugaves molt de tant en tant. I quan va aparèixer això del pàdel, que la pilota rebota, no surt fora... a veure, surt fora a vegades, però la puc recollir, puc tornar a jugar... No em va desagradar. És un joc que quan vols és ràpid, i disfrutes amb els amics i coneixes molta gent.
I per aquells amics i amigues que ens estiguin escoltant i els agradi o vulguin saber-ne més coses o siguin com tu, que els sigui el seu hobby i vulguin conèixer alguna pàgina, no sé si hi ha una pàgina on us trobeu tots o on hi ha,
bueno,
els diferents partits on es fan, no sé com funciona exactament.
Hi ha moltes pàgines a Instagram, a YouTube i tot això, però jo segueixo per la meva zona un parell, que una és ADT Padel, que llavors aquí et surten tornejos on pots anar jugant, i X Palace, que t'impliquen, et posen els tornejos on es juga, les setmanes t'ho diuen amb antelació, pots jugar a diferents categories i a sobre per apuntar-te al torneig, que això també és el que fa recol·lectar moltes coses a vegades, et donen un merchandising de benvinguda, un welcome pack, que es diu. I llavors d'aquí tens samarretes, fins i tot després fan sortejos i et donen pales, coneixes gent, perquè com vas jugant a diferents tornejos, i per mi em va canviar la vida, el pàdel.
I als amics i amigues que ens escolten i que no saben si engrescar-se o no, què els hi diries?
Que ho provin. Que ho provin, i només que els hi agradi una mica, jo crec que els hi enganxarà. Perquè és una cosa que és, jugues entre quatre companys o amics, es pot jugar mixta, pot ser competitiu, pots fer-ho en plan hobby, en plan amateur, no sé, et pots picar, et vas picant i vas volent aprenent i vas volent guanyar. És fàcil de jugar, és ràpid. Si t'agrada una mica l'esport i t'agrada una mica l'esport de la raqueta o t'ha agradat en la teva vida, és una cosa que disfrutaràs moltíssim.
I ara que estem a la Setmana de l'Amor, s'han fet parelles o es fan parelles?
Moltes, moltes, perquè coneixes, vas amb amics o coneixes a... Espera que et portaré una amiga o un amic, i es fan moltes parelles. I als tornejos, com coneixes gent, a vegades jugues amb parella, no, és que jo no sé qui jugar i sóc una noia, no tinc parella, i fas un mix amb ella, la coneixes, després allà en els World Compacts, a part, aquests de Kids Palace et donen cerveses i després pots anar a prendre una cervesa. Són excuses per conèixer i fer germano.
Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest fantàstic hobby del pàdel, en el qual doncs també es coneix gent nova, es fan amistats i fins i tot parelles, ja que estem a la setmana aquesta de l'amor. I recordeu que si ens voleu explicar el vostre hobby ho podeu fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. I, Carles, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per compartir i per deixar-me compartir aquest amor que li tinc a aquest esport que vaig descobrir no fa massa.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cada dissabte tenim el nostre professor de català disposat a donar-nos noves ensenyances sobre la nostra llengua. Recorda que si tu t'estàs preparant oposicions, si vols saber més coses sobre la llengua catalana, el pots trobar a www.joaprencatalà.cat, també a l'Instagram joaprencatalà, o també tens un fantàstic llibre que ha escrit l'Adrià, que es diu Barbarismes i barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena. Clar i català, Barbarismes i barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena. Un molt bon regal per fer en qualsevol moment de l'any. I ara sí, bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. El català té moltes paraules que venen de l'àrab i potser no ho sabies. Això és el tema de què parlarem avui, dels arabismes. És normal que en català hi hagi molts barbarismes perquè durant molts segles a la península ibèrica va estar sota domini musulmà i el català, com altres llengües, en va absorbir un bon grapat. Algunes són fàcils d'identificar perquè comencen per al, com albergínia, algorisme o almorratge, però n'hi ha moltes més. Per exemple, quan menges una rajola de xocolata, probablement no penses que el primer mot, rajola, ve de l'àrab, Avui intentaré dir les paraules que venen de l'àrab, però no n'estic del tot segur. Intento dir-ho com puc. I aquest rajola volia dir pedra petita i plana. O, encara en tenim més a la cuina, si avui menges alguna cosa amb safrà, segurament no sospites que aquesta espècie, també tan cara, ja era coneguda pels àrabs, que l'anomenaven zafaran. I què faríem sense sucre? També ve de l'àrab sucar, però aquesta paraula, en origen, era del sànscrit, una llengua de l'Índia. I, de fet, ha fet un recorregut bastant curiós perquè ha anat des del sànscrit, a través del grec, ha arribat a l'àrab i després ha passat al català i a moltes llengües europees. Alguns d'aquests mots tenen històries curioses, per exemple, la paraula nadir, que fem servir en astronomia per indicar el punt situat sota els peus de l'observador. Aquesta paraula ve de nazir, que vol dir oposat, perquè realment és el punt oposat al zenit.
I ens podries fer una frase, per exemple, perquè ens situem amb aquest nadir?
Sobretot s'utilitza en contextos quan observem el cel per dir aquest punt que és des de l'observador, el punt de baix des de l'observador.
I el
punt
més alt... que tu estàs situat.
Ah, exacte. I el punt més alt de l'observador és l'altra paraula que teníem, el zenit. Són paraules bastant tècniques. Dubto que en una conversa informal acabin apareixent. O una que sí que és molt habitual és la paraula zero, que prové de xifr, que vol dir vuit, escrit en B alta, d'acord? Vuit de no res, i que alhora va donar la paraula xifra. És a dir, d'aquest xifr tenim zero i tenim xifra, perquè realment el zero representa el vuit, el no res. I si parlem de roba, doncs tenim mots com cotó, que ve de cotun, o arracada, que prové d'algarrat, amb el mateix significat. Podríem continuar durant hores, perquè el català està ple d'aquests mots que no hem comentat, com ara també tenim barnús, catifa, taronja, ratxa, alcohol, alcalde, gasela, girafa... I, de fet, com més al sud de la península anem, més arabismes trobem, perquè està molt més influït per l'àrab. El valencià o l'andalús tenen més arabismes que les llengües i dialectes del nord. Així que la pròxima vegada que poseu safrà o compreu una rajola per decorar, ja sabeu d'on venen
ja
aquestes paraules.
D'on ve. Sobretot és per saber-ne la part de l'etimologia de la paraula, però amb l'ortografia també ens influencia? Els arabismes també ens influencien en l'ortografia catalana?
No té cap relació, sinó el que fem és adaptar aquestes paraules i el que fem és aplicar les nostres pròpies regles ortogràfiques. És a dir, si en àrab s'escrivia d'una manera perquè utilitzen un altre alfabet, doncs nosaltres utilitzem les nostres grafies i els nostres sons per representar el que més s'assembla a la llengua original, però en principi no tindrien res a veure.
Ja ho veieu que l'Adrià és un bon professor, el posem a prova i sempre se'n surt. El trobareu a www.joaprencatalà.cat, també a l'Instagram, joaprencatalà, li podeu fer les vostres consultes, veure els vídeos que penja, que són molt interessants. I jo, com sempre, Adrià, agrair-te molt que siguis en el programa i dissabte vinent t'hi esperem.
Que passeu molt bon cap de setmana i fins dissabte vinent.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I a tots ens agrada menjar, i menjar bé, el bon menjar, doncs és una cosa que crida molt l'atenció. Canviar de llocs, i moltes vegades demanem recomanacions. Escolta, on has anat a menjar que has menjat bé, t'ha agradat el lloc, t'has sentit a gust o com a casa? Doncs avui us faig una recomanació molt i molt bona, que és que entreu a la pàgina de benagruprestaurants.com, on tenen diferents restaurants a Barcelona que us encantaran. De tots tipus, tenim des de mexicà, des de menjar mediterrani, tenim tacos, trobareu diferents tipus d'alimentació i de gastronomia molt bona en llocs molt acollidors dins de tot Barcelona i sobretot a la part del centre. I atenció, perquè cortesia de Benagrup Restaurants, sortegem un val de descompte de 50 euros per anar amb la teva parella, amb una mica, amb qui vulguis, en alguns d'aquests restaurants, aquell que sigui, o aquella, o aquells que vulgueu participar, que sigueu més ràpids en enviar un mail a camins.catalunya@cope.es dient quin dels restaurants de bnagruprestaurants.com és el vostre preferit. Ja ho sabeu, camins.catalunya@cope.es, i entreu en el sorteig d'aquest val de descompte de 50 euros, valorat en 50 euros, per anar en algun dels restaurants de bnagrup.
L'entrevista.
Diuen que quan fas el que t'agrada realment a la vida, no et fas mai vell, no et fas mai gran. Ets sempre un nen amb un cor ple d'il·lusió i optimista, que és el que li passa al meu proper convidat, que us parlarà i us explicarà. Doncs 45 anys de feina, d'il·lusió, de també transmetre als altres aquesta il·lusió i aquesta feina ben feta. I us parlo de la gran companyia teatral La Cubana, que en aquest cas la podrem veure en forma d'exposició, de dilluns a dissabte, de les 9 a les 8 del vespre, els diumenges de les 9 i a 2:15, i l'entrada, a més, és gratuïta. I per parlar-nos a més, doncs, ens ho explicarà el seu gran, però petit alhora, director, el Jordi Milán. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Jordi,
bon dia.
Et dic petit perquè és com un nen interior el que portes dins.
Bueno, no, m'agrada el que has dit perquè sí que tens una mica de raó. A veure, de tot això, jo no sé si és nen o no és nen. Sí que és cert que han estat 45 anys, que han passat volant, i jo no m'he donat compte, entens? Tot, tinc un problema que tot per mi va ser abans d'ahir. Aleshores, això pot ser que sigui perquè m'ha agradat, s'ha passat volant perquè m'ha agradat molt el que hem fet, vaja. I aleshores, doncs, bueno, sí que potser és una mica... Tens que tenir aquest esperit de nen. Potser sí, és que m'ha agradat això una mica. No ho havia pensat, però sí, una mica nen, sí.
La Cubana sempre ha estat coneguda per la seva barreja de teatre i realitat. Hi ha alguna anècdota real d'una de les vostres obres que hagi superat la ficció, que us hagi deixat bocabadats?
Sí, moltes. Sobretot al principi, quan fèiem les coses de carrer, que eren coses que estaven pensades sense anunciar, o fins i tot el teatre, el com, el Coco Negro... Sí, ara no tant, però sí, també alguna vegada encara passa, però sí que realment, com el Coco Negro, per exemple, molta gent s'enfadava i no hi havia manera que la fessis tornar a la realitat, no? Quan els deies que havien arribat tard i que l'espectacle havia començat. I havien passat anècdotes molt divertides. I en quant a coses de... I el carrer molt, perquè donava per això, no? Perquè eren accions teatrals posades entremig de la vida quotidiana i realment sense anunciar. I la gent es pensaven que era realitat molts cops.
És que el vostre estil tan únic ha inspirat a molts artistes, de fet. Però quines han estat les influències principals vostres per definir aquesta manera tan peculiar de fer teatre? Alguna inspiració?
No, a veure, nosaltres sempre ens ha agradat... No, inspiració no, però... Bueno, una inspiració sí, inspiració a la gent, vull dir, la gent del carrer, no? La gent del carrer, les famílies... No sé, te n'adones que, per exemple, jo me'n recordo que quan era jove, bueno, jovenet, que anava a estudiar a Barcelona cada dia, agafava el tren, no?, i tornava. I el tren, bueno, era com una espècie de teatre, no?, on tu t'asseies i estaves llegint un llibre i tal, estaves molt capficat amb el llibre, però de sobte pujaven d'una estació de Castelldefels o de Gavà, o pujaven unes senyores a... el vagó i se sentaven a costat teu i començaven a xerrar, i aleshores sense adonar-te'n tu deixaves l'interès pel llibre i et posaves a escoltar la conversa d'aquelles senyores, no? I quan arribaves a casa teva aquella història l'explicaves, fixa't, escrivien per dues senyores i explicaven això i deien això i deien l'altre i li he dit d'aquesta manera i l'altre li ha contestat, i en el fons era com si estiguessis explicant com si haguessin anat a veure una pel·lícula o una obra de teatre, no? Ho estàs explicant com un argument. No?
Ara ho entenc.
I això és...
Dic, ara...
I això és una mica... Sí, digues,
digues. Digues, perdona.
No, no, això és una mica el que realment ens va... A veure, a mi això m'entusiasma. Bueno, no m'entusiasmava, m'entusiasma ara encara, vull dir. De fer el xafarder i escoltar.
Per això dic...
Observar.
Ara entenc perquè quan la gent puja al tren mira cantó i cantó per dir veure que no hi hagi Jordi Milán que no m'estigui escoltant.
No, però això penso que... Perquè molts com no som conscients nosaltres mateixos de que el teatre està tot arreu. El teatre està tot arreu, a la teva família, en els teus amics. Per exemple, a veure, imagina't, un sopar, el dinar de Nadal, o el dia de Sant Esteve, o aquí perquè no se celebra la nit bona, no? Però que en principi et passen unes coses, les converses i els rituals sempre són els mateixos. Un casament, que nosaltres també ho hem tocat, els casaments dins la Cuana, doncs també no deixa de ser una obra de teatre que es prepara i que es fa d'una manera, i es fan uns comentaris i es diuen unes coses. Bueno, en fi, no sé, un enterro, també, imagina't, és mateix.
I què hi podrem trobar a l'exposició de la Cubana del Palau Robert de Barcelona?
A l'exposició de la Cubana s'hi trobarà, a veure, la manera, la gent que, tant la gent que ens coneix i que li agradem, com la gent que no ens coneix gaire i no li agradem tant, trobarà una mica la forma de treballar, no? Entendrà una mica el perquè de tot plegat, no? D'on sortim, que venim tots del teatre d'aficionats a Catalunya i que ens agrada molt la manera de fer, l'artesania, no? O sigui, que els diners són importants en aquesta vida i sobretot pel teatre i per això són importants, però no és el més important, no? És molt més important la imaginació. A vegades amb imaginació pot suplir els diners. I, bueno, una mica aquesta història. Nosaltres som una gent que no... Potser perquè venim del teatre aficionats i realment no teníem res, doncs ho guardem tot, no llancem res, no? Tenim totes les nostres... totes les coses de vestuari, escenografia, ho guardem tot. I aleshores, l'exposició s'ha pogut fer per una mica per això, no? Perquè aleshores ensenyem totes aquestes coses que hem guardat, que hem construït, que hem fet, i aleshores el públic se n'adonarà una mica la nostra manera de funcionar.
Ho heu guardat tot i ho heu donat tot, aquest equilibri entre fer riure i fer reflexionar. I podreu veure doncs, aquesta exposició de la Cubana, aquests 45 anys jugant a fer teatre al Palau sí. Robert de Barcelona fins al 25 de maig.
De maig, sí.
Jordi, què els diries als amics i amigues que ens escolten perquè vinguin a veure aquesta exposició de la vostra vida com a cubana?
No, home, jo penso que el que t'he dit ja, o sigui, que en realitat els que ens coneixen i ens han vist, s'ho passaran bé, perquè recrearan tota una sèrie de... recrearan i repensaran, els vindran a la memòria moltes coses que han viscut veient els nostres espectacles, no? I per l'altra banda, la gent que no ens coneix ens coneixerà, i jo penso que és una cosa curiosa, jo penso que es passaran una bona estona. No és tan gran, aquesta exposició ja es va fer a Sitges, quan vam fer els 40 anys, es va fer una exposició al Palau, al Centre Cultural Miramar, organitzat per l'Ajuntament de Sitges per celebrar els nostres 40 anys, a l'any 80, però com que aquell any va ser la pandèmia, es va fer el 81. Ai, perdona, el 81, el 2021. I el 2020, perdona que m'he equivocat de xifra.
És que amb la pandèmia vam perdre anys. La noció del temps amb la pandèmia.
Sí, és que el 1980 sí. És quan es va crear. El 2020 va ser quan fem els 40 anys i el 2021 va ser quan per la pandèmia es va inaugurar aquesta exposició. Va tenir molt èxit. Era molt més gran que aquí el Palau Robert. Però aquí el Palau Robert ha quedat estupenda, és molt més petita, però ha quedat molt resumit tot una mica la nostra història i tot el nostre espectacle, la manera de fer.
Doncs, Jordi, tota la meva admiració i afecte, i de debò que moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres aquí en el programa.
A vosaltres, encantats.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
23.246, 2, 3, 2, 4, 6, serie 84, 0, 8, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo Aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
En televisores con el plan Renove de Carrefour. Un 20% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas y superiores de marcas Samsung, LG, Toshiba y TCL. Hasta el 24 de febrero. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo, promo.
Tiempo de juego.
Al número 1 de l'esport.
Gols, punts. El Barça vol continuar sumant i lluitant força per la Lliga. I ho vivim amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego.
El proper dilluns, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Rayo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Fernando Moriente.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí està el Pol Lozano, el número 10 de l'Espanyol.
I ja ho he dit més d'una vegada, que Manolo és l'entrenador ideal i crec, sincerament, que ens està traient inclús més rendiment del que tenim.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como, no, como eres caverna.
Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya se ha ido.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
A Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ossi.
A tots ens agrada jugar, a tots i a totes, independentment de l'edat que tinguem, perquè divertir-nos doncs, també ens fa sentir-nos joves, sentir-nos vius i, sobretot, ens transmet molta alegria. I, per què no, recordar moments de la nostra infància. Diuen que recordar és reviure, i els podem reviure aquest cap de setmana gràcies a la Fira de la Joguina de Mollet del Vallès, al Mercat Vell, que acull aquest dissabte 15, aquesta fira, que compta amb molts estands on podreu comprar qualsevol tipus de joguina o còmic. I per parlar-nos en més, tenim la presidenta de l'Associació de la Joguina, la Montserrat Cavarroques, que ens ho explicarà. Molt bon dia, Montserrat.
Bon dia a tothom.
Montserrat, tu recordes quina era la teva joguina preferida quan eres petita?
Una joguina molt, molt així, molt exacta, no, però sí que tenia una dèria per una nina de porcelana que no era meva, que era d'una cosina meva que era molt més gran que jo. Em tenia boja aquella nina, sabia on estava amagada i sempre que podia anava a veure-la. Vull dir, m'encantava aquella nina, era una meravella de nina. I m'encantava. En quant a coses meves, pues, suposo que una de les coses que recordo molt, perquè jo sempre he sigut, continuo sent molt aficionada i als jocs de taula, és els típics Juegos Reunidos. Bueno, quan em van regalar una caixa d'aquelles de 50 Juegos Reunidos, vaig ser la nena més feliç del món.
I a part, els jocs aquests servien per jugar a tota la família, jugar tota,
tota
la tarda.
Tota la família, bueno, i continuen servint, eh? Que cada vegada s'està posant una mica més de moda els jocs de taula. És que uneixen molt més que tots aquests jocs que es fan ara tan electrònics.
Clar, perquè has d'interactuar, comparteixes clar, estones...
Clar, evidentment. Llavors, saps, doncs, a veure, nosaltres, sobretot la meva família, som molt aficionats als jocs de taula. No acabem una sobretaula que no traiem algun joc per jugar-hi. O sigui, i ens encanta. I a la Fira de Mollet, cada any intento buscar algun joc antic que m'agradi i que pugui anar bé per jugar-hi.
Clar, és que a més, en la Fira de la Joguina es troben joguines que ja poden estar descatalogades fins i tot a les botigues.
Clar, evidentment, sí. A veure, nosaltres si la gent veu el cartell, veurà que posa que és la Fira del Joguet i Còmic Antic i de Col·lecció. I vam afegir la coletilla d'ahir de col·lecció perquè si ho deixàvem amb antic, evidentment tot tenia que tenir més de 50 anys. I trobàvem que hi ha molta cosa col·leccionable dintre del món del joguet i del còmic que no té aquesta edat i que s'està fent molt col·leccionable, com poden ser Playmobils, com poden ser les nines de la Nancy, la Barbie, totes aquestes tenen un gran potencial de col·lecció. Per exemple, la Nancy, me'n recordo que l'any passat, perquè cada any per l'època de Reis treuen una Nancy amb algun vestit especial o amb alguna cosa especial, aquest any ha sigut la Nancy de l'Aitana, l'any passat va sortir una amb un vestit, em sembla que del dissenyador aquest Palomo, que hi ha Palomo Espany, i es van acabar. I llavors es venien a la fira a veure si algú en tenia. Vull dir, preguntant per aquesta nina, perquè els col·leccionistes van a darrere d'aquestes coses.
Llavors...
I això no és antic, és d'ara, diguéssim.
Clar, aquesta Fira de la Joguina de Mollet té aquestes dues vessants. Per una part, doncs, la part de que és una bona proposta familiar i per aquells que vulguin adquirir o tenir aquests joguets, o també per la part del col·leccionisme, aquelles persones que col·leccionin antiguitats i en vulguin trobar alguna que els hi falti o alguna de, que no tinguin.
O alguna peça. Hi ha inclús alguna parada que el que té són peces sueltes de ninos o vestidets de ninos antics, que potser tens el nino i el tens desvestit i, no sé, tens una Mariquita Pérez però no tens un vestit i trobes vestits autèntics. O també hi ha una parada que porta 14 anys venint, que fa 14 anys aquest any i ha vingut sempre, que porta petites caixes amb petits ninos. Però són ninos de tota classe de jocs, antics, més moderns, i els pots trobar, jo què sé, hi ha un senyor que sempre busca menes de ninos tipus del Pinipon i coses d'aquestes que eren d'aquella època, no els d'ara més moderns, sinó els més antics. Però allà està tot per remenar i per trobar. I això també hi fa molt, perquè a vegades doncs, trobes algo que no t'esperes i et va molt bé per arreglar una altra cosa, no? O potser trobes un joguet que el trobes molt malmès i tu en tens un que el tens millor que aquest, però que li falta algo perquè funcioni i compres aquest que està tan malmès per poder arreglar el que tu tens, no? Vull dir, és això. De tots modes, aquesta fira, jo el que veig és que tenim que anar molt en compte perquè els paradistes venen a les 8 i de 8 a 10 paren les parades, que són 22 parades en total dintre del Mercat Vell, i a les 10 obrim portes als compradors. Doncs tenim que posar gent vigilant les dues portes perquè els compradors de primera hora els tenim allà volent entrar, perquè aquests són els col·leccionistes, els que estan allà esperant per entrar, que venen de fora, que venen de tot arreu, són els que entren a veure si troben aquella cosa. Llavors, ja a partir de cap al migdia, ja la gent que ve és la gent del poble, la gent dels pobles del voltant, que sap que la fem, que també els agrada, que també compren, però que ja és una altra manera de comprar. Home, ja és una altra manera.
Pensa que en aquestes Fires de les Joguines, segur que més d'un li ha caigut la llagrimeta recordant el moment d'aquella joguina que jugava amb l'avi i l'àvia, o aquell moment especial de la seva vida, perquè a part de ser molt bonic, que forma part de la nostra vida i la nostra història, doncs també ens pot aportar molts records que no s'han de perdre mai. Així que jo ho trobo una iniciativa fantàstica, Montserrat. I des
sí,
d'aquí...
sí, a més, hi ha molts pares que els hi expliquen. No, mira, això ho tenia jo quan era petit. Jo jugava amb això i els expliquen als nens que van amb ells, no, amb els seus fills. I està molt bé. I fa 2 o 3 anys hi havia una parada que portava un diàbolo, saps el que és allò de dos
sí,
pals? Amb el...
sí.
Con okay. Doncs una iaia ens va donar una lliçó de com fer-lo anar perquè ella de petita es veu que hi havia jugat i li tornava boja. I el va agafar i, bueno, el vam gravar i tot perquè ens va fer una il·lusió. Una senyora gran, de 80 i pico d'anys, mira, el va agafar i no em vegis com el sabia fer anar.
Perquè veieu que el jugar no té edat. Així que tenim la Fira de la Joguina avui a Mollet del Vallès, al Mercat Vell. No us ho perdeu, us ho recomano.
I també trobareu còmic, Trobareu còmic antic, perquè des del TVO, la Azucena, tot això, i trobareu també una mica de més modern tipus manga. Vale?
Doncs, Montserrat, de ben segur que vindrem a fer l'ullada, ens aproparem, i t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquest matí dissabte amb nosaltres per compartir-ho.
Pues aquí teniu les portes obertes i aquí us esperem. Vale? Moltes gràcies a tots.
Oci!
Amants del circ per les famílies, per als amics, per als nens, del 20 al 24 de febrer a la Gran Carpa, Camp del Mar de la Devesa, tenim la 13a edició del Festival Internacional del Circ de l'Elefant d'Or, que no us podeu perdre, perquè el certamen presentarà 62 artistes de 14 països amb 24 atraccions inèdites dins de la pista d'un circ a l'Europa Occidental. I per parlar-nos en més tenim el director del Festival Internacional del Circ de l'Elefant d'Or, el Genís Matabós, que ens ho explica. Molt bon dia, Genís.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, perquè ja s'han superat més de les 17.000 entrades venudes per al circ a les primeres setmanes de l'estrena.
Sí, de fet ja han superat les 21.000. O sigui, el ritme de venda d'entrades afortunadament és trepidant. Hi ha molts espectadors que tenen ganes de veure bon circ i realment doncs, tots els preparatius estan en marxa doncs, perquè puguem viure la setmana vinent 14 representacions veritablement excepcionals d'un circ de primeríssim nivell.
I per què és un dels circs més importants del món? En què es diferencia dels altres?
Bé, nosaltres no és ben bé un circ com pugui ser un circ en ruta, sinó que és un dels majors esdeveniments de circ, és el major esdeveniment de circ que hi ha a l'Estat i un dels més grans que hi ha al món. I un festival és, d'una banda, doncs, és evident que és un espectacle on tots els espectadors en gaudeixen plenament, d'artistes de primer nivell, però al mateix temps és una competició. Aleshores, al mateix temps que els nostres artistes actuen doncs, per fascinar els 2.400 espectadors que hi ha sota la carpa de visibilitat total, com bé deies, plantada al Camp de Mart, a la Devesa, en el Parc Central de Girona, enganxada a Fira de Girona, que és el vestíbul, doncs aquests artistes, quan estan actuant, també estan sent puntuats per als ulls atents del jurat oficial del festival. Perquè aquest festival, doncs, com n'hi ha una quinzena arreu del món d'aquest tipus, el primer que es va constituir va ser el Festival de Monte Carlo l'any 74, doncs té uns premis i els premis li donen nom, que és l'elefant de linià d'or i també hi ha les versions de plata i bronze doncs, per la segona i tercera posició. Què vol dir això? Que durant tot l'any nosaltres estem rastrejant tot el món per cercar aquelles atraccions de circ de primeríssim nivell de tot tipus, equilibristes, acròbates, trapezistes, malabaristes, mags i pallassos també. I llavors el que fem és una selecció, un càsting doncs, molt acurat i convidar-los aquí a Girona, que és una plataforma de llançament doncs, dels nous talents mundials que fins avui doncs, no s'han pogut veure en el nostre continent. Això què vol dir? Que els artistes de circ no només són d'altíssima qualitat, sinó que donen el millor de si perquè tothom vol, anhela, tenir aquest elefant d'or.
Aquest premi, eh? Podeu entrar per adquirir les entrades a www.festivaldelcirc.com. Afanyeu-vos perquè ja veieu que s'estan venint molt ràpid. www.festivaldelcirc.com. Els horaris de les funcions són el dijous 20 de febrer, a 8:45, el divendres 21, a les 5 i a 8:45, el dissabte 22, a les 12, a 8:45 i a 8:45, el diumenge 23, a 11:45, a les 4 i a 8:15, i el dilluns 24, a 9:15. Per tant, tenim diferents funcions, però que s'acaba ràpid perquè, com bé ens deia el Genís, és de primer nivell aquest espectacle. I hi ha gent doncs, que també els artistes són de tot arreu, perquè hi ha gent de Rússia, d'Ucraïna, de Japó. Trobem artistes de tot arreu, internacionals.
Sí, de fet, hi ha artistes de tot el món. I la diferència, diguem, del nostre circ potser d'altres és que el nostre espectacle no és un espectacle concebut ni molt menys exclusivament per nens, sinó que, evidentment, els nens en gaudeixen, però tenim doncs, molts espectadors que ja coneixen el festival i que no venen, diguem, amb nens, sinó que són doncs, adolescents o gent gran o de mitjana edat que venen a gaudir-ne doncs, perquè són les mateixes atraccions diguem, que guanyen els Got Talents d'arreu del món, o que poden veure doncs, en els grans espectacles. Per exemple, aquests dies a Girona, tots els cercatalents, els directors de càsting de les produccions més grans d'arreu del món venen a oferir contractacions als artistes de l'Elefant d'Or. No? Per exemple, la directora de càsting del Cirque du Soleil doncs, a més forma part del nostre jurat i així de grans companyies. I igual el circ en aquest nivell, el que és en viu, el circ amb tants artistes, doncs és un espectacle que trenca barreres, perquè avui no hi ha la barrera idiomàtica, tenim espectadors que també venen d'arreu del món, i després és un espectacle doncs, realment que bueno, tot tipus de públic en gaudeix per igual.
Doncs ja ho sabeu, una molt bona recomanació, la 13a edició del Festival Internacional del Circ de l'Elefant d'Or. A mi m'encanta el Circ Genís i m'agrada molt anar-hi, però hi ha moments que no l'amortitzo, perquè, per exemple, el Cris Aguirre, que és el malabarista, a mi em fa patir. Jo, i a vegades tanco els ulls, dic, ho he de veure, però penso, i si li cau alguna pilota? I si ho perd? I em passo a vegades mig espectacle amb els ulls tancats quan són coses màgiques de veure, increïbles, però em fa patir tant, m'empatitzo tant, que a vegades són grans professionals, eh? I de veritat que no fallen, però com que sovint pensem que som nosaltres els que ho fem, clar, dius, ostres, jo aquestes pilotes no sé com ho pot fer per dominar-ho tan bé. Això han de ser anys i anys d'assaig.
És així, però vull dir, el circ és un espectacle, justament, que és l'essència, és que és un espectacle de l'autenticitat, és l'espectacle en viu, és l'espectacle, a diferència del cinema, quan l'artista s'equivoca, doncs no és com el cinema, que es talla la cinta, s'enganxa i no passa, no? I això, justament, en el món de la tecnologia, de lo digital, de lo que tot és fals, en certa manera, no?, de la intel·ligència artificial, doncs el circ manté aquesta essència de l'autenticitat i del risc real, i sobretot és una escola de valors, no? com el valor de l'esforç i dels anys i anys d'assaig que són capaços de tenir i d'entrenar tots aquests artistes per aconseguir aquestes proeses que quan les veiem, com bé dius, semblen realment impossibles, sí, i que ho són, no? Perquè les estem gaudint en directe.
Quedem meravellats. Doncs, Genís, t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres, i de ben segur que vindrem al Festival Internacional del Circ de l'Elefant d'Or d'aquests dies a Girona.
Moltes gràcies per fer-me ressò.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Gols. Punts. El Barça vol continuar sumant i lluitant força per la Lliga. I ho vivim amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego. El proper dilluns, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Rayo.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Fernando Moriente.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Parlarás a un amigo.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos.
Luis Rodríguez.
Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que t'entén de ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Escoltem la cançó Una lluna a l'aigua de Charango, tema que combina ritmes tropicals i lletres carregades d'emoció, parlant de llibertat i amor enmig de l'energia de la música. Perfecta per somiar despert i gaudir d'una atmosfera alegre i càlida. Escoltant-la, deixo'm el butlletí informatiu de les 11, però no marxis, que encara ens queden molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Així que queda't amb
la vida que passa a través nostre.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb l'esquerra.